És important fer referència a com les dones també històricament hem estat molt oblidades dins el món de la medicina, entenent que no totes les dones efectivament tenen úter, però trobo que és una molt bona notícia que cal celebrar.
Pau, bona notícia, eh?
Què?
Deia, bona notícia, no?
Sí, sí, molt bona notícia, perquè a més demostra un cop més que dins de tots els aspectes negatius que hi ha a l'estat espanyol, el dels trasplants i la donació d'òrgans, doncs és un aspecte al que hem d'estar molt orgullosos, tant a Espanya com a Catalunya en concret. A més, hem vist en molts altres casos, doncs, en tractaments de malalties, casos pioners aquí a Catalunya, i aquest doncs, és un mes que demostra que no s'estan fent tan malament les coses i que hem d'estar orgullosos, dins de tot el dolent, hem d'estar orgullosos de la medicina catalana i espanyola i dels trasplants que fem.
Ja ho sabeu vosaltres, ja ho sabeu ells, que per acabar aquesta secció cada setmana els hi demano un titular d'una notícia que mai els aviso. Per tant, deixeu-me que us demani un titular aquesta setmana. Com sabeu, el rei emèrit ha pagat a Hisenda 670 mil euros per tal d'evitar aquest conflicte judicial, un d'ells, dels que té oberts, evidentment. Joana, titular.
El rei emèrit renta les mans.
Anna, titular.
no sé, ostres. Que per donar la calderilla no doni res, no ho sé.
Pau, titular.
Uf, doncs no sé què dir ara mateix. El rei emèrit intenta arreglar la situació, doncs això, per la calderilla.
Joana Justícia, Pau Guller, moltíssimes gràcies. Anna Hernández, des de 1984, a George Orwell, moltíssimes gràcies a tots tres. Una setmana més, ens retrobem el proper divendres. Que vagi molt bé, una abraçada.
Adéu, gràcies.
Adéu, gràcies.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 9:45 del vespre, Ràdio Estel et teletransporta més enllà dels estels. Un univers de cançons que de ben segur recordaràs. Temes emblemàtics de teatre i cinema musical, bandes sonores, sèries de televisió i molt més. Una acurada selecció dels temes que han acompanyat les històries que hem vist i gaudit. De dilluns a divendres a 9:45 del vespre, més enllà dels estels, a Ràdio Estel. Aquest Nadal, a taula, us convidem a mantenir vives les tradicions. Assaboriu els fuets, les llonganisses, els bulls i les botifarres d'embotits Ubac. 5 generacions i 100 anys fent la famosa llonganissa d'Organyà. Embotits Ubac, embotit de muntanya des de 1915. Amb cada ampolla d'oli denominació d'origen protegida Siurana, regales la sostenibilitat d'un territori, la tradició d'un poble, la qualitat d'un producte excel·lent i el sabor de la salut. Regala't oli, oli d'oliva verge extra denominació d'origen protegida Siurana. L'or del Nadal. Te'l portem a casa a olisiurana.com. Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. Et preocupa la teva salut? A Salut Natural per Tothom hi trobaràs una resposta. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia a Ràdio Estel. A primera hora, amb Joan Trias. Tirant pel dret. Espai d'informació i consultes a Ràdio Estel amb els advocats de Digestum Legal.
Doncs vinga, també ho sabeu els oients habituals d'aquesta casa, que el divendres acabem programa parlant amb els advocats especialistes de Digestum Legal d'algun tema de dret, i és que després de més d'un segle de vigència, la llei d'enjudiciament criminal de 1882 està esgotant els seus últims moments de vida. A tal efecte, recentment el Consell de Ministres ha aprovat un avantprojecte de llei impulsat pel ministre de Justícia per una nova llei d'enjudiciament criminal que ben aviat es començarà a tramitar al Congrés dels Diputats. I a tal efecte, tal com s'han fet ressò els principals mitjans de comunicació, aquest avantprojecte comporta flamants modificacions en la tramitació del procediment criminal, originant-se un interessant debat social sobre les virtuts i defectes de les, novetats introduïdes. El debat està servit, per tant, i per il·lustrar-nos sobre els canvis processals d'aquesta llei, comptem ja amb els advocats de Digestum Legal. Sergi Comas, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I Ramon Riudor, què tal? Molt bon dia, Ramon.
Molt bon dia, Joan.
Jo us vaig fent preguntes i que contesti qui vulgui de tots dos. La primera que pensava...
Dispara.
Deies?
No, dispara, dispara.
La primera que em plantejava, doncs, era si el contingut d'aquest avantprojecte es pot modificar la tramitació parlamentària.
Sí, efectivament... pot canviar i molt. De fet, jo recomano que encara els juristes no hauríem d'estudiar aquest avantprojecte perquè es pot retallar, es pot modificar, per tant, doncs, tinguem present doncs, que poden haver-hi novetats substancials produïts doncs, per les esmenes que realitzin els diferents partits polítics, esmenes que poden ser fins i tot en la seva totalitat. Recordem, per exemple, que aquest avantprojecte de modificació de la nostra llei processal criminal, sembla ser que aquest sí que tirarà endavant, però tenim dos precedents frustrats. Tenim dos avantprojectes, un del 2011, impulsat pel govern socialista, i un altre del 2013, impulsat pel Partit Popular, que no van tirar endavant. Per tant, doncs, sempre poden haver-hi sorpreses. En principi, sembla ser que hi ha una voluntat política que sí o sí aquest avantprojecte ara tirar endavant, però no podem descartar doncs, que hi hagi algun gir polític que, diguem-ne, doncs, que comporti doncs, una modificació o que ho posposi durant més temps. Hem de tenir present també que al ser una llei doncs, que afecta els drets fonamentals en la seva tramitació, doncs, cal una llei orgànica i, per tant, una majoria absoluta en una votació final del projecte en el Congrés. El Senat pot esmenar, però el que és important és que la majoria parlamentària ha d'assolir una majoria absoluta per poder, finalment, aprovar aquesta llei d'enjuiciament criminal.
Per tant, Ramon i Sergi, quan pot durar la tramitació d'una llei com aquesta?
La tramitació d'una llei com aquesta pot durar doncs, fins a 6 anys, fins i tot diem que tenim una vacatio legis nosaltres fins a l'aplicació de la llei de 6 anys, això vol dir doncs, que queda un procés llarg i probablement difícil fins que aquesta llei estigui en vigor i s'apliqui de forma plena.
I a més a més, com bé ha dit el Sergi, a més de la vacatio legis, que és el període de temps que tindrà lloc entre la seva aprovació fins que entri en vigor, també doncs, s'ha de tenir en compte doncs, que la tramitació serà feixuga. No podem establir un calendari concret perquè no hi ha un termini prefixat, però que evidentment això pot durar doncs, un any, un any i mig, dos anys, vull dir, el temps que faci falta, doncs perquè els diferents partits doncs, puguin fer esmenes, vull dir, sabent que els polítics, doncs, bueno, la seva feina però no són especialment ràpids en alguns aspectes, o sigui que ens ho podem prendre amb calma.
Esclar, quan introduïa aquest tema, parlava d'una llei d'enjudiciament criminal vigent de 1882, i segur que molts oients es preguntaven com podia estar vigent una llei del segle XIX encara.
Bé, això no és... És cert que la llei va néixer el 14 de setembre del 82, del 1882, i clar, dir que una llei té 138 anys sembla preocupant, però la realitat és que és una llei que ha estat molt modificada. De fet, s'han modificat fins a 77 cops, i una cinquantena d'aquestes ocasions van ser reformes posteriors a la Constitució del 78. Així que podem afirmar que s'ha anat actualitzant amb els temps. És evident que encara hi resten alguns anacronismes i, de fet, l'última reforma important va ser el 2015, que allà va tindre certa polèmica perquè va ser aquella que va introduir el canvi de nom dels imputats a investigats. I, bueno, doncs, va introduir multitud de reformes substancials a l'àmbit processal, però sempre queda, pels mitjans de comunicació, doncs, sempre queda, diguem-ne, doncs, les notícies més de detalls que sembla que siguin molt importants i potser no ho són tant. En tot cas, no és cert que la llei estigui absolutament desfasada.
Per tant, era necessari...
Crec, com ha dit el Sergi, doncs que tot i ser el segle XIX ha estat tan mutilada que, de fet, és una falsa llei del segle XIX. És una llei, la que tenim actualment, doncs, que està bastant actualitzada. Per tant, doncs, bé, sí que l'escalet és de més que centenari, però l'està tan modificada, doncs bé, era una llei doncs, bueno, no diria que absolutament moderna, però evidentment del tot vàlida i que es pugui aplicar doncs, bé en els aspectes processals penals.
Deia, per tant, era necessari promulgar una llei d'enjudiciament criminal nova?
Sí, ja que si aquesta és una cosa substancial, no és suficient una reforma, perquè sobretot es volen introduir, es vol harmonitzar amb el dret de la Unió Europea i es vol incorporar la doctrina del Tribunal Europeu de Drets Humans i directives del Parlament Europeu, així com fins i tot doctrina del mateix constitucional espanyol. Llavors, doncs, clar, són molts elements que pretenen donar peu a una llei moderna, una llei dels temps actuals.
Ara em deies que són molts elements que volen donar peu a aquesta llei moderna. Per tant, quina és la magnitud dels canvis que suposa una llei nova com aquesta?
M'esperava alguna pregunta trampa, avui que teníem aquí el convidat Sergi. Bueno, realment, com hem dit abans, és una transformació molt, molt integral. És a dir, és un canvi de paradigma, perquè jo ho comentem després, el tema de la seguretat, sobretot, doncs, de la Fiscalia, doncs, que assumeix un paper doncs, que fins ara feien els jutges i magistrats, però no és només això. És a dir, hem de tenir en compte doncs, que les modificacions són d'un gran nivell i que incideixen doncs, en molts aspectes, com el dret dels acusats, de les víctimes, règim de protecció especial. Són, com hem dit abans, doncs, aplicacions normalment que deriven de directives de la Unió Europea, del Tribunal d'Estrasburg, etc., i que en definitiva volen harmonitzar tot el que és la legislació europea a la regulació de la nostra llei d'enjudiciament criminal.
Per tant, Ramon, fem-ho fàcil. Doncs, si haguéssiu de mencionar el canvi més important que comporta aquesta llei, quin seria?
Bé, el canvi més important és que a partir d'ara els fiscals assumiran la instrucció, que és com anomenem nosaltres els juristes d'investigació en el procediment penal, amb una intervenció, que veurem, d'un jutge de garanties. Clar, aquesta novetat implica doncs, que la figura del jutge d'instrucció desapareix i es converteix en un jutge que controlarà l'actuació del fiscal. Clar, haurem de veure fins a quin punt tindrà capacitats aquest jutge per controlar l'actuació del fiscal i fins a quin punt el fiscal tindrà doncs, unes capacitats àmplies o molt restringides per a dur a terme la investigació, ja que això afectarà doncs, els drets fonamentals. I clar, aquí doncs, tenim doncs, un equilibri de poders complicat.
Sí, correcte. A la figura del jutge de garanties, que és justament un dels punts molt, molt delicats, no? Vull dir, que ara apareix com un garant de drets constitucionals dels investigats durant el procés i faran precisament una funció de control de l'activitat que realitzi el Ministeri Fiscal. Clar, haurem de veure com això esdevé en la realitat pràctica. És evident doncs, que faran falta més fiscals, que la figura del fiscal creixerà en quant a les capacitats i que el Ministeri Públic doncs, tindrà molt més poder, però bé, en definitiva es pretén doncs, que sigui aquest jutge de garanties l'encarregat final d'autoritzar la petició del fiscal de diligències que puguin afectar els drets fonamentals, l'adopció de mesures cautelars. És justament complicat o hi haurà un interessant debat de ponderació doncs, aquest equilibri de poders.
Per tant, entenc que d'alguna manera es modificaran els tràmits processals essencials.
Sí, de fet, canviarà el procés penal i llavors es passarà a tindre tres fases. Una d'investigació dirigida pel fiscal, després una en què hi haurà doncs, un judici d'acusació, diguem-ne, en què apareixerà doncs, una nova figura, que serà el jutge d'audiència preliminar, i després la fase del judici oral pròpiament. Clar, això ens canvia una mica doncs, el sistema que tenim actualment.
Sí. En principi, com a fases... clar, això ho hem viscut molt, Joan, amb les diferents doncs, entrevistes que hem tingut, no? Amb els casos judicials, penals, que estrelles doncs, que hem comentat últimament, no? Però sempre hem parlat de dues fases fins ara. Fins ara hi havia la fase d'instrucció o d'investigació i la fase del judici oral, amb més matisos, etcètera, però que en definitiva són aquestes dues fases molt diferenciades. Doncs ara hi haurà un procés d'investigació que serà controlat i dirigit per la Fiscalia, una segona fase, que és la novetat, que és aquesta fase intermitja, ara existia, però amb uns altres termes, que estaven, diguem-ne, encabuts, diguem-ne, en la fase d'instrucció. Aquesta fase intermitja serà un control d'un judici d'acusació en una nova figura, que serà un jutge que es diu jutge de l'audiència preliminar, i després el judici oral. El judici oral, que aquí sí que tenim també una altra novetat, que és en relació a l'interrogatori dels acusats, que fins ara declaraven en primer lloc, i ara serà, si ho considera oportú, en el torn de la defensa. Però si la defensa considera doncs, que per estratègia no, el seu client, l'acusat, no ha declarat, doncs no hi haurà aquest interrogatori de l'acusat. Per tant, doncs, hi haurà judici en què per pròpia voluntat de defensa no declararà. Doncs això són novetats que són rellevants. Clar, fins ara hi havia el que és el dret del silenci. Evidentment, una persona que està acusada declara en primer lloc, però sí que té dret, com a tot procés criminal, no només en la fase del judici, sinó en la fase d'investigació, a no contestar. Per tant, doncs, pot guardar silenci. Ara bé, doncs, aquesta nova llei canvia l'ordre i la manera com s'executa aquesta declaració tan, bueno, tan rellevant, o diguem-ne que de forma més o menys encertada es considera per part doncs, d'una part de la jurisprudència com una forma de prova rellevant. Si hauria de ser així o no, però en definitiva, doncs, sempre, per exemple, la confessió de l'acusat doncs, s'ha considerat d'una forma potser una mica equivocada, doncs, el que diu la reina de les proves, doncs ara aquesta figura, que és l'interrogatori de l'acusat, doncs entrarà en joc en la fase del judici oral d'una manera molt diferent i molt més garantista.
Ja ho sap en Ramon, que sempre que parlo amb ell, també ho saben els oients, i ara ho sabrà en Sergi, tot ho porto cap al judici del procés, que ha estat els darrers anys un dels temes de dret essencials i que jo crec que d'alguna manera marcarà, si més no, doncs els llibres sobre estudis en dret. Per tant, aquesta llei ha tingut en compte aspectes processals que van aflorar en relació al judici i al procés?
Sí, jo m'estaria que fessin un programa que no s'utilitza aquest tema, Joan. Sobretot
amb tu, el director, eh? Això és el karma, havia sortit el tema del procés, eh?
Sempre. Ja, i espera't que no acabarà aquí, Ramon. Vam
comentant amb el Cesi, segur que queda alguna pregunta, però... el tema estrella, però... No, jo crec que el Joan s'ha mirat, perquè sí que efectivament, doncs jo crec... Bueno, crec no. Vull dir que és una qüestió objectiva que el que és el desenvolupament del judici al procés i, com ja has dit, doncs serà un procés doncs, que serà estudiat diguem-ne, en relació a les garanties processals, no només processals, sinó després també substantives, etc. Doncs aquí, per exemple, ja ens trobem una primera realitat, una primera conseqüència pràctica en aquesta modificació de la llei d'enjudiciament criminal, perquè ja comporta, efectivament, dues novetats importants, que és evident, vaja, és evident que l'origen és el judici del procés, no? En primer lloc, i això ho havíem parlat en els primers programes quan comentàvem setmanalment el judici del procés, és la novetat que suposa el cessament automàtic de l'exercici del càrrec públic que representin els investigats per delictes de rebel·lió i terrorisme. Per tant, aquí ja no hi ha cap possibilitat d'interpretació possible. Quan hi hagi un càrrec públic, doncs un polític doncs que estigui investigat per un delicte de rebel·lió, doncs que comportarà automàticament que cessi del càrrec. Per tant, doncs ja tenim, Joan, una primera conseqüència pràctica doncs, de l'experiència jurídico-penal del procés. No? I després, la paraula màgica, que sempre em preguntaves també, que és el Vox, és a dir, que a partir d'aquí... amb aquest avantprojecte de la llei processal s'exclou la figura de l'acusació popular a partits polítics i sindicats. Però hi ha matisos, no, Sergi?
El que és un matís important és que és cert que l'acció popular no la separeix del tot, sinó que serà el jutge de garanties l'encarregat de determinar si qui vol exercir l'acció popular té un vincle suficientment relevant amb l'interès públic. Clar, això doncs, deixa la pilota sobre la taulada del jutge de garanties. I, clar, haurem de veure quina aplicació té a la pràctica i si, per exemple, els criteris seran molt restrictius o si es permetrà doncs, que qualsevol doncs, entri com a acció popular, cosa que, òbviament, dubtem. I, clar, aquí també és rellevant que es planteja la revisió de les mesures de procés provisional cada 3 mesos sigui fixi. O, per exemple, doncs, que es planteja doncs, un major control de les dades que tinguin un interès informatiu. Clar, tot això està clar que va amb una certa consonància amb el tema que tenim ara, que és el de judici del procés, que, clar, és evident doncs, que n'hi ha una voluntat, per exemple, doncs, ja amb la reforma del Codi Penal, doncs, de dur a terme una sèrie de reformes en relació doncs, a aquest delicte de sedició i rebel·lió i de temes connexos a la matèria del judici del procés, perquè, bueno, diguem-ne, és una ombra molt allargada.
Sí, justament amb el tema que comentava Sergi de la presó provisional, més enllà doncs, d'aquest aspecte, no?, que certament obliga doncs, a un control molt més exhaustiu, no? Vull dir, obliga que es faci cada 3 mesos, Val? També, el fet d'imposar aquesta gravosa mesura cautelar, que és la presó preventiva, s'exigirà que sigui... De fet, una mica és el que marcava la jurisprudència, però ara ja està codificat la pròpia llei, en principi ja ho marcarà, si s'aprova doncs, aquest avantprojecte, doncs que no hi hagi absolutament cap altra mesura alternativa que sigui menys lesiva que la presó provisional. Per tant, doncs sí que, més que endurir-se, sí que es regulen i es desenvolupen aspectes per poder dubtar doncs, la presó provisional. Que, per tant, doncs, de fet, en certa manera, doncs, bueno, els jutges d'instrucció en funcions de guàrdia ja ho venien aplicant, però ara tot això es plasma, es codifica, i per tant, doncs, dota al ciutadà d'una major garantia doncs, en el cas doncs, que se li demani l'ingrés a presó provisional.
Conscient que no estem parlant del que seria dret constitucional en aquesta qüestió, però sí que ja que hem obert el meló, i en Ramon m'ha deixat, com sempre, obrir aquest meló fa ben pocs dies, no sé si era, per no mentir, no sé si era Carmen Calvo o Adriana Lastra, una vicepresidenta del govern i l'altra portaveu del Partit Socialista, que deia que el terme de l'amnistia no hi cabia dins la Constitució en relació als presos independentistes després del judici al procés. Ramon, com ho veus tot plegat?
Bueno, hi havia, si recordo, hi havia diversos cordants. Una qüestió és el tema dels polítics, doncs, que havien, en aquest cas, doncs, les dues representants socialistes, tot i que no sóc expert en la matèria, però sí que hi havia opinions, diguem-ne, de professors universitaris que eren discordants en aquest sentit. Hi havia, opinions en sentit doncs, que l'amnistia certament no cabia des de la Constitució. Hi havia doncs, altres veus, també autoritzades, doncs, que consideraven doncs, que sí que era perfectament possible. De fet, en el pitjor dels casos, en el pitjor dels escenaris possibles, una amnistia no deixaria de tenir efectes absolutament equivalents a si es produís una modificació del Codi Penal en el sentit doncs, d'excloure el delicte de sedició o bé rebaixar el que és la pena prevista doncs, per aquest delicte. Per tant, doncs, seria en el fons doncs, una amnistia encoberta. El que és evident, i això és una qüestió absolutament incontrovertida, doncs que sí que hi té lloc l'indult. L'indult, doncs ara, doncs que tindrem notícies i tindrem un absolut espectacle, si vols per comentar, Joan, doncs en les properes setmanes.
Sí, tant.
Val? Però el que és l'amnistia és un tema molt més delicat. És un tema, evidentment, doncs, de dret constitucional, però que comportaria, doncs, fins i tot, doncs, que hi acabés intervenint al Tribunal Constitucional. Per tant, jo crec que les vies naturals, clares, nítides, serien l'indult o bé una modificació del Codi Penal, si es volgués fer, doncs per una, hi hagués una majoria parlamentària suficient en aquests termes, doncs per poder destipificar o poder rebaixar el que és el delicte de sedició i, com vam comentar en altres programes, doncs seria una aplicació retroactiva que beneficiaria el rei, que per tant doncs, comportaria obligatòriament doncs, que s'hagués de rebaixar el que serien les condemnes doncs, pels polítics i activistes independentistes condemnats per aquest delicte de sedició.
S'està preparant el terreny per les eleccions del 14 de febrer, tant amb aquesta qüestió de l'indult, la modificació del Codi Penal, la modificació de la llei processal penal, tot plegat és una, diguem, estratègia, probablement, doncs, de preparació per les eleccions del febrer, si és que al final es realitzen.
Com dèiem, Ramon i en Sergi, en parlarem els propers programes, segur, sobretot plegat, perquè estarà sobre la taula aquest indult del que ja se'n comença a parlar, però com que tenim temps, deixeu-me que us pregunti perquè tiri endavant un indult o aquesta modificació del Codi Penal que faci doncs, que es compleixi una reducció de la pena o inclús que sortint de presó... Quant de temps podria durar tot plegat? I ho dic perquè, si no m'equivoco, ara al gener molts dels presos compleixen un quart de la pena i alguns d'ells podran sortir al carrer, no?
Sí, però és una cosa diferent. És a dir, tu estàs parlant d'un benefici penitenciari, però tant el benefici penitenciari, que com bé has dit, és una quarta part de la condemna, com per exemple doncs, el tercer grau o la llibertat condicional, són formes de compliment d'una pena de presó. Ah. És a dir, encara que que algunes de qualsevol persona que hagi estat condemnada se li otorgui el tercer grau o la llibertat condicional, és a dir, que pugui fer una vida amb semi-llibertat, que es diu, és a dir, doncs, que durant el dia estigui al carrer, en la seva família, treballant, i que només hagi d'ingressar al centre penitenciari a la nit, durant la vigència d'aquesta figura de la semi-llibertat està complint la pena. És a dir, això suposa un compliment de la pena en una forma, evidentment, molt més agradable, molt més flexible, no té res a veure. És a dir, el fet doncs, que, com bé has dit, es pugui tramitar una modificació del Codi Penal o aplicar que s'otorgui un indult, doncs en aquests casos implicaria doncs, que s'aixés sense efecte la resta de la condemna, en el seu cas. És a dir, imagineu-vos que diuen, doncs traiem del Codi Penal el delicte de sedició. Clar, aquí ja no estaríem parlant ni que haurien de sortir al carrer en semi-llibertat, ni no, sinó simplement doncs, que la pena s'extingeix automàticament. Per tant, doncs és una conseqüència absolutament favorable i que tindria una incidència pràctica molt forta respecte de si no s'adoptés doncs, aquesta modificació del Codi Penal o es concedís l'indult.
I ara, si l'última, us ho prometo, perquè, Sergi, perquè hi hagi l'indult, si no m'equivoco, l'ha de demanar algú, no?
Sí, l'únic que no cal necessàriament doncs, que el demani el propi penat, és a dir, a l'indult sí que és veritat doncs, que normalment doncs, el demana el propi penat o el seu advocat o fins i tot doncs, algun familiar. També pot ser, encara que evidentment no és un supòsit molt habitual, doncs, que el demani un tercer. I de fet, si la memòria no em falla, he de recordar que en algun dels casos dels polítics independentistes tenim algun precedent, sembla que era Dolors Bassa, si no recordo malament, que l'indult es va peticionar per part de sembla que un sindicat. Uh-huh. Per tant, es pot demanar per un tercer alié, per exemple, doncs, per una ONG, per un sindicat, per un partit polític, doncs, per qui sigui, per un ciutadà també. És a dir, tu, Joan, podies també demanar un indult, si vols.
Mi no em posis en merders, que ja en tinc prous.
No? Ets un provocador, Vull dir, que el Sergi que fa el primer programa, vull dir que no vol tornar més,
Que demani l'indult, molta gent no tenen per què concedir-lo pas, i de fet poden allargar la decisió sine die, així doncs, que, clar, potser doncs, parlem de l'indult com si estigués a punt d'arribar i arribar doncs, molt més tard. Mm. Doncs, així és molt més probable que abans s'aprovi alguna d'aquestes de la llei processal penal o el codi penal, que no pas que aconsegueixin l'indult, probablement ja que probablement té un cost polític més elevat que no pas una reforma, i llavors doncs, de forma soterrada doncs vagin la pena i llavors doncs, quedi tothom satisfet entre cometes, òbviament.
Sergi Comas, Ramon Riudor, moltíssimes gràcies un divendres més per ser amb nosaltres i explicar-nos-ho tot plegat. Segur que en seguim parlant les properes setmanes de tot el que implica o pot arribar a implicar un indult del que se'n segueix parlant des de molts mitjans de comunicació. Gràcies, una abraçada a tots dos.
Jan, una abraçada. Que vagi bé.
Cada divendres a 2:15 del matí, Tirant pel dret, un espai d'informació i assessorament legal a Ràdio Estel amb el suport de Digestum Legal, un despatx d'advocats amb voluntat de servei.
Vinga, doncs, minut i mig i arribarem a les 10 del matí. De seguida, Mercè Raga, que ens porta tota l'actualitat informativa de darrera hora. També a les 10 podreu escoltar en aquesta casa Sergi Mas amb el seu 50ers. I a partir de les 11 arriba la fórmula Estel. A 1:15 del migdia, el Club Més Amics amb Rafa Sanahuja. A les 4 de la tarda arriba tota la informació del Reial Club Deportiu Espanyol a aquesta casa amb Montperico. I a les 6, el mirador de l'actualitat amb Ignasi Miranda. Molt bon dia.
Hola, bon dia, Joan. A partir de les 6 de la tarda en el programa El Mirador de l'Actualitat, després de l'entrevista, analitzarem la situació de la banca a Catalunya i al conjunt d'Espanya, sobretot arran de les últimes fusions, la que ha prosperat entre Bankia i CaixaBank i la que de moment ha fracassat, com és la del Banc Sabadell i el BBVA. Ens acompanyaran els economistes Josep Lluís Marriera i Josep Vila Avelló.
Gràcies, Ignasi. Rectificar una cosa, i és que a les 11 no encetem la fórmula Estel, sinó que encetem el Delicatessen amb Toni Guerrero. No us ho perdeu, perquè també val molt la pena escoltar-ho en aquesta casa. A un quart de vuit del vespre, missa des de la Catedral de Barcelona, com cada dia, i a les 8, la veu dels animals. També a les 12 de la nit, la repetició del protagonista. Nosaltres que hi tornem dilluns, amb més informació, més bon humor i més actualitat. Molt bon cap de setmana a tothom. Adéu-siau.